Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, avui estem a 7 de febrer, les 12 i 2 minutets, ja saben, així, en la seva ràdio, en la 92.2 de la freqüència modulada. Miren, busquen a un conductor que va fugir després d'embestir mortalment a un motorista a nit a Castelló. La víctima és un home de 37 anys, que va perdre la vida en xocar contra un cotxe cap al final de la Gran Via Tàrrega en Monteblanco, en el Castelló de la Plana. I la policia local busca col·laboració ciutadana. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots dos.
Bueno, ja
bueno, a tots dos i a tots.
El que va passar a nit, demanen col·laboració, el sinistre va tindre lloc vora les 10 i quart de la nit, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències. Va ser una col·lisió frontolateral en la intersecció de l'avinguda amb el carrer d'Herbes, al polígon industrial Els Cipressos, els diem nosaltres, la gent s'entén millor. A la zona es va desplaçar una unitat del SAMU que va atendre el conductor, que estava ferit greu. Amb maniobres de reanimació, una vegada estabilitzat, el van traslladar per politraumatismes a l'Hospital General Universitari de Castelló. I malauradament els equips metges no van poder fer res per salvar-lo i va morir en el centre sanitari. Hi ha un tuit, que si vol la gent pot entrar, on posa Bosch Comunitat Valenciana, on se pot veure el vehicle, perquè està gravat. Se veu en una càmera, on posa on se veu aquest vehicle i se diu on se pot cridar en cas de que algú sàpiga algo d'aquest vehicle. Com bé saben les autoritats que busquen aquest cotxe, que és un Peugeot 208 ranxera de color gris, que l'equip de voluntaris digitals d'emergències de la Comunitat Valenciana ha difós en les xarxes socials. I la policia local, on poden, de Castelló de la Plana, proporciona dos telèfons de contactes. El 964-35-5400 i el 69-94-21-719. Ja saben, per a qualsevol persona que puga tindre alguna informació que permetre localitzar el vehicle, que els faci arribar, perquè li pot passar a qualsevol, eh? És dir, tot el món que conduïm no estàs lliure ningú, llavors en aquesta mala situació i Déu ens lliure, però almenys, i ens pot passar a qualsevol, eh? Un despiste el pot tindre qualsevol, però el que s'ha de fer és parar. Se tinga o no se tinga la culpa, ho ha de parar, perquè tu eres el que atropella, però demà pots ser la víctima, tu o qualsevol de la teva família, no? En fi, és una molt mala manera de començar, però jo animo a que la gent entre en esta xarxa que ha comunicat la policia local, i és VOST Comunitat Valenciana, perquè ahí se pot veure la imatge d'este Peugeot, recordem, el Peugeot 208 ranxera de color gris. Pauseta de publicitat i les notícies.
Estàs a la 92.2 FM. El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol. A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Peset Vidal. Tu servicio oficial Kia en Vila-real. Calle Fueros de València 1525.
La nostra citricultura és mort. Als preus baixos i a la plaga del cotonet s'unís la no renovació del decret de la pinyolà. Hi haurà or. Per la incorporació del metilclorpirifos en la lluita contra el cotonet, la renovació del decret de la pinyolà i la preferència comunitària, el dia 24 de febrer a les 9 del matí, manifesta't en els llauradors independents en València, davant les Corts Valencianes.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Notícies, Maria?
Bueno, avui les notícies són un poc d'espies, no, Susana?
Bueno, si anem un poc d'espies, sabrem més del segon, perquè clar, des d'ahir avui ens han parlat tot el temps d'estes d'estos detectives que han contractat per a investigar al germà de la presidenta Ayuso, no? De la presidenta de Madrid, Ayuso. Però tenim que esperar un poc a que a la una ella faci aquesta compareixença pública, que pot passar dos coses. O que no diga res i diga allò que sempre fan, mà dreta, capejant el temporal, o que directament entre a matar. Uh-huh. Perquè Ayuso és imprevisible.
Clar, sí. Serà bé de vore, no? I sa roda de premsa.
Esperem que entre a matar.
Així cadascú, no? El nostre instint periodístic està, no? Veurem què és el que ens diuen i estarem molt atents. Susana, es comencem en les notícies que ens afecten a nosaltres directament, no? Estem pendents encara d'aquests casos de Covid, perquè Sanitat ha notificat 6.389 nous casos de coronavirus, 511 de la província de Castelló, està hospitalitzats en tots els hospitals valencians 1.225 persones, 100 de neu en les UCIs, i els hospitals castellonencs tenen 179 persones ingressades i 12 a les UCIs. Però sí que és veritat que hem vist el doble de morts d'un dia a un altre. S'ha notificat 40 defuncions per coronavirus, Susana. Mm. És la xifra que segueix preocupant, no? Perquè la resta sí que és veritat que s'està veient un descens fort. I ara, fixa't, Susana, un cas, un tema molt curiós, no? Perquè anem a parlar dels lobbies. La gent que no sap el que són els lobbies, exactament, són els grups no? que fan de pressió, diguem, altres esferes o al panorama, no sé, són formacions que estan ahí sempre fent grups de pressió, no? Doncs bé, la fiscalització de l'activitat dels grups de pressió, que són coneguts com lobbies, com jo vos he dit, en la Comunitat Valenciana, fa un pas important perquè la conselleria de transparència, que dixís Rosa Pérez Garijo, ha publicat avui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'anunci d'activació del registre dels lobbies, amb el qual es posa en marxa aquesta eina de control que obliga, entre altres coses, a publicar les reunions entre els alts càrrecs de l'administració autonòmica i els grups de pressió, així com els continguts que en ells es tracten i els documents que intercanvien i que siguen fruit d'aquestes trobades. Algo molt, molt, molt interessant i que no s'havia fet fins ara, Susana. No sabem bé qui són els lobbies, sabem que estan ahí, qui són, a què es dediquen, en qui es reunissen.
Perdona, Conter, el registre ha regulat per decret que va aprovar el Consell el passat mes d'octubre, té com a finalitat que la ciutadania pugui conèixer qui ha influït en les decisions polítiques. Clar. I d'on venen estes, no? I ell hauran d'estar inscrit des d'empreses, associacions empresarials, hasta consultors. I que a mi això me pareix... És dir, que sempre s'ha parlat dels lobbies, però els lobbies és com que estaven allí, que no sabies ben bé, molt bé i tal i qual, no? Que veien el lobo, que... Pues si és que són com els lobos, és dir, sí. Van a pels corders i ja saben a qui porten el matadero sempre, no? Per lo tant, ole per esta iniciativa. Ara, bé, que estiguin tots.
Clar. O sigui, que no hi hagan lobbies amagats,
Que després està el llop este que diuen que és més blanc i mos agrada més perquè este no mossega tan fort. No. Tots.
Bé, Susana, ara ens venim a un terreny més local perquè la Policia Nacional ha detingut a Castelló a un home com a presumpte autor d'almenys de 6 incendis de vehicle a la ciutat ocorreguts durant la matinada del 7 de febrer en la capital de la Plana a motiu dels incendis de diversos vehicles intencionats durant la matinada d'aquest dia a la ciutat de Castelló. La Policia Nacional va posar en marxa el dispositiu que ha donat com a resultat la identificació, localització i detenció del presumpte autor dels focs.
Mira, Maria, te puc dir, jo he sentit dins del seno de bombers com ells detecten quan hi ha un piròmano i quan, en vora el primer, saben qui s'han n'hi hauran més. És dir, a voltes no sabem com de protegir estem.
Sí, no.
Perquè saben quan van a veure, i a més ho saben, porten tants anys, i detecten quan és un piròmano i va a fer més fetxories, i efectivament intenten perseguir-lo o perseguir les fetxories estes per a que la ciutadania acabi de passar bé la nit, perquè normalment se fa de nit.
I ara, Susana, parlem del secretari general del PSPB a la província de Castelló i alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir.
Ja parlem, sí, pràcticament ha acabat d'assentar-se a la cadira i ja està donant notícies.
Pues mira, és que m'ha paregut molt curiosa aquesta perquè ha anunciat que el Partit Socialista activarà mesures contra la LGTB-fòbia en tots els municipis del territori, especialment en l'àmbit esportiu, no? Me pareix que és una mesura bona i que la veritat és que no s'ha fet força encara en aquesta matèria i que es tindrà que fer, no, Susana?
Espere que se posi tot el món les piles, que no exageren, que no siguin intensos, que siguin eficaç, que tinguin, facin eficàcia allà.
I ara ens n'anem a Almassora perquè l'alcaldessa Merche Galit ha assignat ja l'acord de compra de les primeres parcel·les per a l'adquisició de sòl que donarà pas a la futura pantalla verda del Serralló. Durant la setmana el consistori es reunirà amb una decena de propietaris per a l'assignatura del contracte de compra-venda de les terres d'aquesta desitjada pantalla verda, que recordem que és la que separarà i que paliarà el soroll entre el que és la ben coneguda petrolera en les vivendes que estan al costat. I ara parlem perquè Onda i Vila-real han sigut les dues ciutats de la província de Castelló triades per a participar en el programa Missions que impulsa el Centre d'Innovació Les Naus i a la Direcció General d'Innovació de la Generalitat Valenciana. D'una banda, el projecte d'Onda ha sigut reconegut per la seva estratègia innovadora en matèria de sostenibilitat i qualitat de vida. L'Ajuntament d'Onda ha proposat un model de ciutat que aconseguisca reduir les emissions de CO2 i augmentar l'ús d'energies renovables. Per això això s'ha projectat que els edificis municipals i la flota de vehicles siguin neutres en emissió en l'horitzó de l'agenda 2030. El mesurament dels nivells d'emissions, la instal·lació de plaques solars i punts de recàrrega elèctrica, així com la posada en marxa de campanyes de conscienciació. I d'altra banda, la Conselleria d'Innovació i l'Ajuntament de València han reconegut la participació de Vila-real i el treball de planificació realitzat pel consistori amb l'objectiu d'avançar cap a una ciutat amigable, sostenible e inclusiva des de la innovació. Està molt bé, no, que reconeguen estos dos projectes, tant el d'Onda com el de la nostra ciutat de Vila-real. Susana.
Sobretot el que me pareix bo és que siguin ciutats amigues. Mm. Recordem que lo del abocador, l'alcalde de Vila-real estava un poc enfadat, no? Mm. Perquè l'alcaldessa d'Onda pareix que no assumia massa bé el que estava ocorrint. Espero que ara que es comencen a ser ciutats amigables, això ho siguen tota l'extensió de la paraula.
I veig dir que ahir va haver ple extraordinari a l'Ajuntament de Vila-real i que va aprovar de manera definitiva el pressupost municipal de 2022, que ascendeix a més de 52,5 d'euros, que té com eixos principals el reequilibri, la prudència i la responsabilitat. Susana.
A mi una de les coses que em va llamar l'atenció és la prioritat de l'equip de govern de l'entrada en vigor dels comptes del 2022, perquè donarà cobertura a les places de personal per assegurar la gestió del dia a dia de la ciutat. Sabem que moltes vegades se retrasen les adjudicacions o gestions del ciutadà del dia a dia perquè diuen que hi ha falta de personal. Veurem si en esta nova incorporació d'este personal se cobrixen totes aquestes manques que en este moment té l'Ajuntament de Vila-real.
I fins ací el temps de notícies, Susana.
Pues pauseta de publicitat i els esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Marzà Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Vila-real. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzà Volkswagen, en Vila-real, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir.
¿Por qué?
Te lo digo yo.
¿Quién es?
Violeta. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir.
¿Por qué?
Te lo digo yo.
¿Quién es?
Violeta. Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Como sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir.
¿Por qué?
Te lo digo yo.
¿Quién es?
Violeta. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir.
¿Por qué?
Te lo digo yo.
¿Quién es?
Violeta. Y se lleva mi corazón.
Víctor Manuel Rubio Poveda, sí, notícies.
Lo primer, des d'ací, des d'esta casa i jo personalment, enviar-li tots els ànims del món a José Manuel Llaneza.
Bueno, cal dir que el vicepresident José Manuel Llaneza del Club de Futbol Villarreal patís leucèmia. El Villarreal ha emitit un comunicat i ha anunciat a través d'una carta publicada per el Club Groguet que pateix leucèmia, José Manuel Llaneza, però que lluitarà per a guanyar este gran partit i de ben segur tindrà una grada ben repleta per animar-lo, perquè no entenem un Villarreal Club de Futbol sense este gran vicepresident que és José Manuel Llaneza. Per tant, des d'ací estem a la grada per animar-te.
I després en l'esportiu, que ahir va perdre l'Atlético de Madrid, que mos afavorís perquè així no se distancien en la classificació, en Champions, que va guanyar el Liverpool i que va empatar el Bayern, i que avui en l'Europa League, no en la Champions, en l'Europa League, juguen el Barça, el Betis, la Real Societat i el Sevilla.
I tot el món ha vist allò, aquella roda de premsa repetida del Barça que diu... El seu entrenador ho diu com allò de... Claro que quan sent la musiqueta, no?
És normal que avui quan escolten la música diran... Jo així no vull estar.
Claro, que li dona pena, però que no té més remei i que suposa que se tornarà a rearmar perquè diuen que el Barça és més que un club, no?
El seu objectiu és estar en Champions. No poden estar en l'Europa League.
Aixina és. Dit això, pauseta de publicitat i el primer convidat.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar, mira cómo va gozando.
Estás a la 92.2 FM.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Está entre mis brazos. Sus
Los ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto. Mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Pues mi alma volada.
Bien, ¿y cómo nos gusta empezar a nosotros los jueves? Pues dando las mejores ofertas de empleo con nuestra colaboradora, presidenta de Adavi, Inma Cerda. Buenos días, Inma.
Buenos días, muy bien.
Cuéntame, que yo sé que tienes muchas cosas.
Sí, bueno, a ver, lo primero, vengo de Labora, porque nosotros, tú sabes que tenemos un infiltrado en Labora.
La cosa hoy va de espías, sí, o sea, que sí, cuidado, sí, sí. ¿Eh?
Que nos, incluso nos dice, antes de que se publique, nos avisa que hay una oferta de trabajo y que hay que estar al tanto. Y, pero bueno, en este caso yo he ido a hablar con... José Antonio, porque ya he dicho el nombre.
Se dice el pecado, pero no el pecador.
Pues nada, lo que sí que es verdad que, a ver, en la asociación ahora mismo tenemos un problema y es que nos han llamado muchas personas diciendo, bueno, pues es que sí, ahora hay que entrar en Labora para hacer una oferta de trabajo, tienes que ir con tu currículum en PDF para ponerlo en la oferta y tal, y esto se nos hace, bueno, pues bien por problemas técnicos, pues bien no tener la costumbre, lo que sea. El caso es que es un problemón. La gente necesitamos postularnos en un trabajo y necesitamos pasar por el Labora. Entonces he ido allí y les he dicho, bueno, aquí pues tenemos este problema. Dice, no hay problema. Dice, mira, lo que tienen que hacer es pedirnos una cita. Una cita para acceder a un puesto a esas ofertas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ahí, aquí en Labora de Villarreal, pues hay unas personas que se dedican a facilitar ese trabajo para orientarles, ¿no? Entonces, se trata de que llegas allí y en esas máquinas que hay en la entrada, donde todo el mundo sellamos el darde, ¿sabes? En uh-huh. esto, pues ahí, con la orientación de esta persona, nos inscribimos en una oferta de trabajo en la que consideremos, ¿vale? Y al paso, pues actualizamos nuestros perfiles, porque claro, siempre puedes haberte sacado un curso más o lo que sea, y entonces ahí esta persona te ayudará a hacerlo. Esto es muy importante porque te puedes ahorrar el dinero de ir a un locutorio o de pedírselo a no sé qué o lo que sea. Tú ya sabes que aquí hay personas que están cobrando para hacer ese trabajo.
Estupendo.
Pues eso. Entonces, ahora lo que voy a deciros es que en la agencia de empleo de Oropesa, de Desarrollo Económico, ahí he visto unas ofertas de trabajo. Voy a empezar por decir estas ofertas.
Vale.
Pues porque es cajero reponedor, es un mozo de almacén, es oficial de fontanería y aire acondicionado, es también buscan equipo de sala para una cafetería, un equipo para un supermercado, es recepcionista, un contable con experiencia, limpieza para un instituto de secundaria de Benicassim, es fontanero para Holanda. Mira, esto me acuerdo que también estas ofertas las hemos dado por aquí en otras ocasiones porque buscan muchísimo personal. Uh-huh. Además de fontaneros, creo recordar que también habían electricistas y algún perfil más. Y mira, también dice mozo, moza de carga y descarga para Holanda. Esto es en Oropesa todo. Bueno, ahora nos vamos a ir a las ofertas de Labora, ¿vale? Y tenemos electricista para Moncofar. Fontanero para Moncofar, soldadora para la Val d'Uso, conductor de camión de ruta nacional con carnet C+E para Almazora, mozo de almacén para preparación de pedidos para Benicarlo, peón oficial calderería, esto es para Almazora, esteticista para Alcora, diseñador ingeniero de maquinaria industrial para Almazora, con conocimiento de AutoCAD, recordar, porque aquí sí que es verdad que se está presentando mucha gente, pero si no tienen conocimientos de AutoCAD, no es posible. Ayudante de cocina para Castellón, otro camarero o camarera para Castellón, limpieza turno de noche para Benicarlo, administrativo administrativa para Peñíscola, esmaltador para Honda, hornero hornera clasificador para Honda, fisioterapeuta especializado en fisioestética y suelo pélvico, esto es para Castellón, peones de limpieza para Oropesa del Mar, esto mecánico mecánica para industria planta productiva de Nules, carretillero para Valdusó, limpiador para Zuébar, camarero para Burriana, cajero reponedor para Barracas, peón especialista en Honda, peón agrícola en Bechí, lacador para Valdusó y conserjes de instalaciones deportivas o culturales para Honda. Por aquí tenemos estas ofertas. Y luego también deciros otra cosa antes de que se me olvide, que la Red Iris, esto me lo ha dicho también de a estos de Labora, que la Red Iris son estos perfiles medios altos. Alguna vez sale algún puesto de trabajo para algún auxiliar, pero más o menos se centran en el campo de las universidades y los organismos oficiales. Y bueno, la primera que has cogido esta semana, porque toda la semana reparte unas 5 o 6 ofertas, entonces es que buscan un licenciado que tenga química o ciencias ambientales o geología o similar, y es para el Instituto de Evaluación Ambiental e Investigación Hídrica, y es un puesto de gerente de proyectos de planificación técnica y financiera de ganados con éxito, y 1.700 euros al mes. Esto lo hemos tenido, bueno, pues sepamos. Y luego me ha dicho que ha habido una persona que a través de mirar en el Facebook de Adabi estas ofertas de la Red Iris, pues ha encontrado trabajo en Cartagena, un organismo oficial en Cartagena. O sea que.
Qué bien, qué
estamos súper contentos.
Nos alegramos mucho, sí. ¿No? Inma, sí. Pues hasta aquí, ¿no? Las ofertas de hoy, que la verdad.
No podría decir mucho más, pero.
Sí, no, pero no, muy cargadas, como siempre. No nos podemos quejar de todo lo que nos traes, mucha variedad. Así que, Inma, presidenta de Adabi, recordar que las ofertas las colgáis en el grupo que tenéis en Facebook. Uh-huh. ¿Y tu teléfono?
655-450-989.
Para lo que necesitéis, aquí tenéis a Inma Cerdá, y si no, pues la esperáis hasta el próximo jueves, como yo.
Muchas
hasta
gracias.
La próxima semana, adiós.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate 2 gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Honda, Burriana, Almasora y Villarreal.
Nueva delicia, nuevo placer. American Style Chicken Buffalo. Solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos. Gouda, cheddar y camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe. También con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
Thank you.
4 anys de fe.
Bueno, i hem sabut ja, avui hem tingut la nota de premsa que el ple de l'Ajuntament de Vila-real aprova de manera definitiva el pressupost del 2022 per a garantir la gestió de la ciutat i avançar en la construcció de la nova Vila-real del segle XXI. Tenim nosaltres ja el president de la Comissió d'Hisenda i també regidor, Xus Madrigal. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan parlem de diners parlem de 52.550 euros.
52 milions. 52 milions, algo més de 52 milions d'euros el pressupost que va aprovar definitivament ahir en el plenari, que van desestimar les al·legacions que hi havia i que publicarem dissabte per a que entre en vigor ja directament a partir de la setmana que ve.
Amb emissions 52.000 euros, dones comptes vostè que aquesta xifra se me n'anava. Les al·legacions no eren al·legacions, clar, quan ens entenem de les al·legacions diem què ha passat, no, era un concepte d'unes nòmines.
Exacte,
no?
Era uns conceptes d'unes nomenclatures, d'unes places que no afectaven econòmicament el pressupost i per tant no tenien cabuda a les al·legacions, que està estipulat què tipus d'al·legacions poden anar. Entonces, com va explicar l'alcalde ahir en la seva intervenció, aquestes al·legacions es tractaran d'una altra manera, en un altre espai que és el que correspon, però per tal de no retrasar més el pressupost, pues, en aquest cas hem tirat endavant i ja definitivament aprovat i publicat, esperem, el mateix dissabte per a que puga entrar en vigor de manera definitiva.
Han desestimat aquestes dues al·legacions perquè no se podien entrar dins de lo que diguem el marc jurídic o que se tractava del ple, però l'alcalde sí se va comprometre personalment a solventar aquestes dues al·legacions que havien...
Sí, a parlar en les persones afectades per tal d'intentar solucionar-ho.
S'aprova el ple en el vot favorable d'Unides Podem i, no, com no, el Partit Socialista, i l'abstenció de Ciutadans i Compromís. S'abstenen. I el vot en contra del Partit Popular i Vox.
Bueno, al final cada partit polític pues, té les seues estratègies polítiques al que tinga que fer i intentar llegar en quant traure un rèdit polític d'una cosa que nosaltres pensem que el més important en aquest cas era que el pressupost estiguera ja en vigor, se pogués aprovar definitivament, perquè n'hi ha moltes inversions, bueno, inversions n'hi ha moltes precisament, però n'hi ha algunes que són importants i també, sobretot, estan tots els convenis que hem de començar a tramitar en totes les entitats socials que n'hi ha a Vila-real, en totes les associacions també culturals, esportives, que estan recollides dins d'aquest capítol 4 del pressupost i que fins que no estigui aprovat definitivament pues no podem llançar-les. Per nosaltres és una prioritat, sempre ho ha sigut, i s'aliança amb la societat civil i són més de 3 milions d'euros que tenim en aquesta confluència d'interessos entre el poble que tenim i l'institució, que jo crec que és beneficiosa per a tots, i quant abans podem començar a tramitar-la, millor. Per això per a nosaltres sí que era una prioritat que es queda aprovat.
La sessió comença més tard degut a que el regidor de Compromís, Santi Cortells, va presentar la vesprada, si parlem d'ahir, seria la vesprada de passat ahir, un escrit per a sol·licitar el vot telemàtic al·legant en el moment en celebrar-se el ple havia estat havia tingut cura d'una menor per produir-se en situació de permís de paternitat. L'alcalde ha informat que vist l'escrit i a fi de garantir la legalitat en l'aprovació d'un document tan important com el pressupost municipal, la secretària municipal ha emès aquest matí, o sigui, ahir per el matí, un informe sobre aquest tema en el qual assenyalava que no té cabuda en aquest moment la pretensió que insta el regidor que seria el vot telemàtic.
Mira, això ja no és un problema de fons, ni de valorar si està bé o està mal. Nosaltres hem abogat des del meu partit sempre la conciliació de la vida laboral i familiar, sinó és un problema, una de formes i una altra de drets. Per a poder regular-ho, té que estar regulat a través del ROM, que nosaltres no tenim, i així ho diu el secretari de l'Ajuntament de Vila-real, però sobretot són les formes. Em consta, perquè jo estic en un grup de WhatsApp on estan els portaveus de tots els partits polítics, que se'ls va preguntar quan se podia fer el plenari, a tots els va aparèixer bé, de fet se va acordar i se va negociar quan se faria, i el que no pot ser és que el dia abans d'aquest plenari, sense prèvia avís, a les 7 de la vesprada vinga un escrit, es registra un escrit en aquest sentit, perquè l'únic que fa és paralitzar tota la vida dels funcionaris per a poder respondre aquest escrit, per mantenir les garanties de que este ple estigui aprovat en totes les garanties legals pertinents, perquè al final els funcionaris tenen també altres feines que eren molt importants. Estaven en una taula de contractació que era també molt important, com era estaven treballant en el plec de les mesures, i en aquest sentit bueno, pense que el dia a dia seu té que ser el que el funcionament de l'Ajuntament i el funcionament de la ciutat siga el més efectiva possible. Crec que hi havia altres formes de poder-ho haver solucionat. Van comentar en la portaveu de Compromís, en Maria Fajardo, bueno, si sabien esta situació, ens haguem comunicat quan vam demanar quan se podia fer el plenari, i pense que és la forma de fer-ho. A partir d'ahí, pues, bueno, supose que si algú en aquesta tardetat, quan es deien, és que hasta que no es convoca no podem saber-ho, o sea, no podem legalment presentar l'escrit, ja, però si vosaltres sabeu que no vos va bé en esta data, el que teniu que fer, que per això són persones i tenim diferents foros de contacte entre els mateixos regidors i els portaveus, és comunicar-nos que no vos va bé a fer aquesta data, o que aneu a interposar un escrit per el que siga, perquè haguem contestat aquest escrit dos dies abans, o haguem fet el que tinguem que fer, o l'haguem preparat per a no tindre que retrasar, que es va provocar aquest retras el no poder publicar el pressupost el dijous.
Com bé vostè ha dit, que tenen un grup de WhatsApp, també és coordinador de la taula del Pacte pel Renaixement. Esta taula se crea en el 2020, en maig del 2020, i des de fa dos anys ve fent-se de forma periòdica mensualment. I enguany no s'ha fet hasta... ha sigut avui?
Avui hem tingut reunió.
La primera d'enguany?
No, és un problema de dates. Estem a principi o a meitat de febrer, pràcticament. El que no tenia molt de sentit és reunir-nos sempre que no tinguem el pressupost en vies d'aprovació o aprovat. Pensem que la taula és un element en el que disposem des de l'equip de govern uns diners a disposició de tots els grups polítics, però també de la secció, com això viu COVID. És cert que he intentat convocar la taula en un parell d'ocasions. És un tema de consens entre tots, que és el que parlem, quan ens va bé, quan no ens va bé, n'hi ha gent que té treball fora de l'Ajuntament, n'hi ha gent que té altres obligacions, i sempre intentem arribar a un consens al respecte. No és que s'hagi retrasat la taula ni que tingui una periodicitat establida. La taula es convoca quan hi ha necessitat de convocar-se. Han hagut temporades en què hem convocat cada 15 dies i han hagut temporades que hem convocat cada dos mesos. En estiu no la van convocar i no va passar absolutament
res.
Sí,
mire, jo li pregunto això perquè va vindre el portaveu actual, que ja és portaveu, del Partit Popular, Adrián Casaboy, també el president local de del Partit Popular de Vila-real, i ens va dir lo de l'IBI, lo de ixa rebaixa de l'IBI a les empreses, i jo li vaig preguntar si ho havia plantejat el pacte, no, del Renaixement, perquè jo sí que sé que totes aquestes coses antes d'anar al ple se plantegen i si vostès estaven d'acord. Però jo tot això me remonte perquè quan l'última volta que estava així el senyor alcalde, José Benlloc, li pregunte si tornaria a haver aquesta rebaixa, i ell contesta que segurament sí, però anirà en funció de, clar, hi ha empreses que li han anat molt bé i hi ha empreses que no li han anat tan bé, per tant, haurà que valorar quina empresa ho necessita i quina empresa no. I entonces el regidor, el portaveu del Partit Popular, em diu que a les fetges d'ara, durant l'any, no havien convocat cap, per això li pregunte.
Bueno, això... crec que no és una bona forma de començar com a portaveu, no? El senyor Casabot, el meu telèfon, me pot cridar quan vulga. Jo li vaig explicar, de fet, el Partit Popular va retirar aquesta moció després de presentar-la en comissió. Sincerament, nosaltres hem tingut una reacció molt fluida, tota la gent del pacte. Vull agrair a tots els components que hem estat ahir. Ens hem comunicat freqüentment, estiga o no estiga convocada a la taula. Esta proposta fa temps que nosaltres la portem estudiant, fa temps que Ciutadans me la va plantejar quan va intentar aprovar els pressupostos, companya nostra, igual que l'han passat. El senyor Chalmeta vam estar parlant, també en Compromís i en Vox hem parlat sobre aquestes mesures. És una mesura que està aprovada ja l'any anterior, l'any anterior, en la taula del Pacte pel Renaixement, i la regidoria d'Hisenda que dirigís el senyor alcalde l'aprova i la porta a terme, no? En aquest sentit... Però naix del pacte, no? D'alguna manera. Intentar algun grup polític presentar una moció dient que no s'ha convocat la taula del pacte, quan a més...
Sí, la meva pregunta va ser... exactament...
Quan a més feia dues setmanes que estàvem intentant convocar la taula del pacte, i precisament la dificultat d'estar tots els partits polítics, entre altres el seu, igual que el nostre, no estic posant a uns per llevar uns altres, sinó de quadrar aquestes agendes, va a retrasar una semana. En el periodo de esta semana se presenta la moción. Yo le faré la reflexión al regidor Carlos Gil en la comisión, ho entén perfectament. Jo entenc que no n'hi ha una utilització política per part del Partit Popular, però dir que s'ha presentat la moció perquè no s'ha convocat a la taula del pacte directament crec que és una fal·làcia important, perquè no feia falta, perquè és una cosa que ja havíem parlat més vegades. Entenc que moltes vegades pues un intenta traure un partit o un rèdit polític d'algo que no deu de traure'l. Jo no tinc cap problema en despenjar el telèfon parlant al senyor Gil, igual que hi en mi, igual que en el senyor Vicenç o en la senyora Irene Herrero o en la senyora Maria Fajardo o en el senyor Chalmeta, en la senyora Sílvia Gómez, i acordar dates per a poder-ho fer, perquè crec que és el que toca. I evidentment avui hem tingut la reunió del pacte. Vam intentar convocar-la la setmana passada, no va ser possible perquè no vam poder quadrar dates, però avui l'hem tingut i sense cap tipus de problema hem arribat a un acord perquè aquesta mesura, com no podia ser d'una altra manera, puguem treballar-la tots els partits polítics, sí, i que isca des del pacte.
Jo li dic això perquè la taula del pacte del renaixement naix en la idea de fer el seguiment de les accions consensuades per tots els partits. Com aquesta acció ja s'havia fet quan ell me diu que presenta, o sea, quan el senyor Casabó me diu que presenta aquesta moció, jo li pregunte si no l'havien consensuat en el pacte. I entonces quan ell diu que és que no hi havia hagut ninguna taula hasta la fecha.
Jo crec que li falta saber com funciona el pacte. El senyor Casabó entenc que acaba de ser nomenat portaveu, suposa que això pues, li servirà un poc d'experiència de saber que pots penjar el telèfon. Com a regidor crec que no li he deixat mai d'agafar el telèfon ni a ningú ciutadà ni a ningú company. I si tenia alguna dificultat en plantejar-me o en preguntar-me quan anava a convocar la taula del pacte, li hauré explicat que portàvem intentant convocar-la des de fa dues setmanes. De fet, en l'última comissió que van tindre d'Hisenda, esta última, no, l'anterior, ja van plantejar el fer una reunió del pacte per a parlar dels temes econòmics de l'any 2022. En aquesta línia és el que hem treballat avui i seguirem treballant. Jo no vull tacar en esta dificultat o en esta impressió de que el pacte va quedar per al seu costat. Jo crec que hem treballat molt bé, crec que és una ferramenta que vam posar a disposició dels ciutadans, perquè crec que és molt important. Ens van reunir les associacions que estaven donant ajuda en aquests moments, les associacions socials, en Creu Roja, en Càritas, en Vicent de Paúl...
Si ens deixem alguna que no s'ofenguen és perquè a voltes...
I els santonians són els quatre que es van reunir. Vam incorporar al pacte a Sió Villaucovi, l'Associació de Comerciants i a l'Associació d'Hostelers i Oci de Vila-real. Hem tingut una fluidesa, s'han aprovat absolutament totes les mesures, totes per unanimitat. Crec que és una ferramenta que ha treballat. Me sent orgullós de com ha sigut. És una de les coses que més gratificat estic, perquè en els pitjors moments de la pandèmia m'he sentit útil aportant a la meva ciutat. Crec que tots els partits polítics ens hem pogut sentir útils en aquest sentit i no vull que empanye ningú tipus de polèmica. Crec que ha sigut un malentès, crec que està aclarit en el Partit Popular. Portarem al plenari una declaració institucional d'un treball que tots els partits polítics ara hem fet ja des de final de l'any passat i que crec que deu de partir d'aquest pacte i aclarir tots els malentesos. Crec que hem de continuar en la línia del consens i de l'estar per reflotar-la en aquests moments, ja que la crisi sanitària pareix que va remitint, la crisi econòmica que també és important provocada per la Covid, anar reflotant-la des del pacte en la mesura de les possibilitats que tenim.
Pues explicat això, Xus Madrigal, regidor de Serveis Públics, torna a dir-ho, que faen a l'IBE?
Bueno, en això estem. Estem també intentant fer moltes coses en serveis públics.
Moltes gràcies per haver estat així i haver aclarit aquest tema.
Moltes gràcies a vostès.
Y sus púas mi sangre derramado, sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea que pasó con mi razón. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y he
esta última la quiero vivir a tu lado. Y ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Yeah. Ara a Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír. Dime que vas a reír. Dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar.
I ara tenim el portaveu de Vox en l'Ajuntament de Borriana, que ve a parlar molts d'aixòs retrasos e incompliments del Pai de Sant Gregori. Ell és Juan Canós Broc. Molt bon dia, Juan.
Muy buenos días, Susana.
Usted habla de retrasos, incumplimientos, supongo que con documentación, es decir, usted ha estudiado el caso.
Sí, sí, desde luego. Nosotros me refiero a Vox. Cualquier cosa que decimos, la decimos siempre con documentación. Uno puede interpretarlo de una forma o de otra, pero hay cosas que son muy evidentes. En este caso, son cosas muy evidentes.
Hay una diferencia entre los retrasos y los incumplimientos. Los retrasos pueden ser dados porque la administración a veces no cumple los plazos.
No es el caso. Todo el tema de retrasos, que hubo una tramitación del PAI, eso es motivo de... Eso se está llevando por otro lado, concretamente la Agencia Valenciana Antifraude, ante una denuncia que hizo algún particular, pues sí que está llevando eso. Ha hecho una serie de recomendaciones por el retraso en el inicio de las obras, es decir, que se firmó, creo que la cosa era que se firmó el proyecto de reparación en 2011 y las obras no han comenzado hasta 2020 o 2019, según versiones. Entonces eso lleva un tratamiento aparte.
O sea que el retraso, para que el oyente se sitúe, el retraso es debido a que está la agencia antifraude investigando.
Bueno, no es debido. La agencia antifraude está emitió un informe sobre esos retrasos tras pedir distinta documentación justificativa al ayuntamiento y llegó a la conclusión de que sí que se habían producido unos retrasos en el inicio de las obras. Pero nosotros, todo esto fue todo anterior a la entrada de Vox en el ayuntamiento. Cuando entró Vox en el ayuntamiento, pues el tema ya estaba en teoría lanzado. Se hicieron una serie de trámites en el año 2019. Se firmó un acta de replanteo sin que acudiesen los técnicos municipales. Pero bueno, a los efectos del agente urbanizador, dicen que las obras empezaron el 13 de septiembre de 2019. Entonces, en el proyecto de reparación en su día, se estableció una programación en la que se definía claramente cuánto se iba a certificar cada mes y cada dos meses salía una cuota de urbanización. Entonces, eso estaba programado en 18 cuotas, que son, como son cada dos meses, son 36 meses. Aunque el agente urbanizador en sus certificaciones dice que la duración son 48, pero da igual. A efectos de retrasos, resulta que la programación más o menos pues llevaba una producción de obra, es decir, obra que se está ejecutando, de orden de un 2 y pico% mensual, es decir, cada dos meses un 5% sobre 100 millones, que es la obra, que no es ninguna tontería, pues eso significa que tienen que cumplirse una serie de cantidades. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que de la obra, a fecha de hoy, solo se lleva ejecutado un 3 y pico%. Cuando, si contamos los 48 meses que dice el agente urbanizador, desde el año 2019 ya han pasado más de 2 años y pico, con lo cual la proporción a fecha de hoy debería ser que la obra debería haber empezado, debería llevar ya de orden de más de 50 millones de euros. Entonces, nosotros consideramos que eso es un retraso. Tú puedes tener un problema puntual, lo que no puedes tener es un retraso tan brutal. Entonces, el incumplimiento que nosotros planteamos, y eso llevamos en el último pleno con una moción en la que se recogía toda la documentación que al respecto tiene la Ley de Contratos del Sector Público, pues que obliga a llevar pues una programación, la gente se tiene que pagar las certificaciones de acuerdo con eso, y resulta que eso no se está produciendo. Entonces, eso es un retraso, y un retraso imputable al agente urbanizador. O sea, tú puedes justificar a lo mejor 2-3 meses, pero no de 48 meses llevar, tendrías que llevar ahora 26 meses de ejecución y has hecho lo que equivale a un mes y medio o a dos como mucho. Y eso es lo que denunciamos. Lo presentamos en el pleno, lo justificamos y nos dijeron que no nos aprobaban nada. Es decir, nosotros pedíamos, junto con la moción que presentamos, que era que se aplicase básicamente, porque es lo que siempre decimos, que se aplicase la ley. Nosotros no pedimos otra cosa que no sea que se aplique la ley.
Que se cumpla la ley.
Claro, para eso está.
La pregunta es, ¿se le han sumado los distintos partidos de la oposición?
Sí, la moción que presenté pues la apoyó tanto PP como la concejal no adscrita que antes estaba en Ciudadanos.
Por lo tanto, ustedes presentan esta moción, no, lógicamente, como no la admiten, o sea, no, la tumban, sí. Pero no les dan ninguna explicación de por qué la tumban.
No, porque es que ese es el problema, Susana. Es que la gente se cree, o a lo mejor el equipo de gobierno, que es por eso han tenido problemas con la Agencia Valenciana Antifraude, entre otras cosas, porque se creen que la legislación es potestativa de aplicarse. Eso no es potestad del ayuntamiento. El ayuntamiento la tiene que aplicar, digamos, de oficio. Sí. Es decir, si se detecta un retraso, te lo dicen, porque nosotros este tema no es nuevo. Esto lo llevamos diciendo desde el mes de marzo o abril del año pasado.
Sí, pero ¿sabe lo que ocurre? Mire, cuando hay una población de estas características donde todo el mundo se conoce y donde en el pleno se habla lo que se, bueno, el tiempo que tiene cada uno y habla el espacio que le dejan. Pero luego, si se conocen todos, si ustedes hablan, no hay, es que casi no cabe en la cabeza que no se haya buscado una solución. Es decir, usted personalmente, como persona, no ha podido hablar con la alcaldesa. ¿Qué está ocurriendo? ¿En qué les pueden ayudar? Porque al final lo que quieren es que la población crezca, que funcione, que estas personas no se encuentren en la situación que se encuentran dentro de ese país.
No, claro, sí. A ver, sí, todas nuestras indicaciones, yo estoy harto de repetirlo en plenos, en comisiones. Oye, por favor, tomad nota de esto, haced algo. Lo que no podéis hacer es esconder la cabeza dentro de un agujero como una avestruz. Lo que tenéis que hacer es afrontar, y antes de que esto se convierta en un problema que ya, a lo mejor ya no tiene ninguna solución, apercibid a la gente urbanizadora. Yo no te digo que cojas y canceles o contratos, sino dile, oye, esto está pasando, dame, que es lo que pedimos en el pleno, dame una nueva planificación de las obras.
Porque lo del País San Gregori es una cosa que yo creo que igual son capaces de heredarlo nuestros nietos, porque esto no viene de ahora. La alcaldesa actual en estos momentos ya lo ha heredado.
Sí, lo heredó. Ellos entraron en 2016. Justo antes habían votado, junto con el resto de la corporación, quitar la condición de agente urbanizador a Gold San Gregori. Gold San Gregori entró en concurso, pero una vez ellos entraron dentro del ayuntamiento, pues parece ser que apareció un inversor que les dijo que esto se podía hacer, que iban a ofrecer tanto de garantía, y ellos tiraron para atrás lo que era la retirada de condición de agente urbanizador, que tenía en su momento pues informes de técnicos municipales, o consejo consultivo de la Generalitat, en lo que decía que era un incumplimiento culpable. Pero bueno, ellos le dieron una solución con un acuerdo transaccional, con unos informes externos. Eso, ha habido propietarios que lo han denunciado, han ido a un contencioso administrativo, lo han perdido en primera instancia, no sé si lo seguirán en segunda instancia, pero bueno, son toda una serie de historias en las que nosotros siempre hemos intentado
que hubiera una solución más fácil, a lo mejor. Le digo yo porque a nivel personal, a lo mejor, no sé, si usted ha intentado llegar a hablar con la alcaldesa para ver si se busca una vía más rápida.
No, a ver, yo hablar con la alcaldesa he hablado pues en los plenos, en pasillos, no he llegado a hablar con ella. Pero bueno, es que cualquier cosa que se les haya planteado tanto a ella como a los concejales delegados, en este caso de urbanismo y tal, nunca he recibido ninguna respuesta, siempre es ignorarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que además, desde que se empezó la obra y se empezaron a girar las cuotas de obra, porque antes estaba la cuota cero, la cuota cero cero, y después desde que empiezan a ejecutar obra, también se han estado viendo que hay problemas con las certificaciones. Y el ayuntamiento ha pasado de solicitar los informes a los funcionarios públicos que tienen la obligación de servir al pueblo, pues, o de servir a la ciudadanía, a buscarse informes externos para contradecir lo que están diciendo. Entonces todo empieza a liarse todo bastante, y es una cosa que está totalmente descontrolada, o que se necesitan como mínimo muchas explicaciones que de momento no están dando. También es verdad que, y lo denunciamos en el anterior plenario, que todas estas cuotas que se han ido generando, pues hay propietarios que no las están pagando. Unos porque no tendrán el dinero, porque esto viene hace muchos años. No es lo mismo la valoración de terrenos de hace 15 o 16 años a lo que hay ahora.
Incluso habrán propietarios que a lo mejor ya no son los de un principio, sino que habrán herederos también de propietarios.
Ejemplo, claro, y que llevan pagando IBIS desde hace un montón de tiempo. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que no está pagando. Entonces, a esta gente se le está, según la ley tributaria o de recaudación o lo que sea, pues pasan, les están metiendo un procedimiento de apremio con recargos y tal. ¿Vale? ¿Y cuál es lo más gracioso, entre comillas, de esto? Que el ayuntamiento no ha pagado ni una sola cuota de obra, aunque se las están haciendo llegar, y se les avisa a la gente urbanizadora, les avisa que van a tener recargo. La explicación, ¿no?, es que estén mirando a ver si fem un conveni en la gent urbanizadora. Pero vamos a ver, ¿usted cómo puede decir esto mientras está premiando a sus conciudadanos? Les está metiendo más intereses, y usted es el primero que no está pagando. Y ahora dicen que no, que ahora van a firmar un convenio con la gente urbanizadora. Oye, esto ya lo tenéis que tener hecho hace tiempo. Tú no puedes decir que bueno, que yo pagaré más tarde, y si pagas más tarde, ¿qué vas a pagar? ¿Con más recargos? ¿Y esos quién los paga? Porque al final sí lo paga el ayuntamiento, pero ¿quién es el ayuntamiento?
Claro.
Es que no puede ser. Yo creo que hay tantas historietas
uno
que...
No, uno puede decidir por su dinero si quiere pagarlo con recargo o no, pues de luego con el dinero de los ciudadanos no puede decidir. Claro. A no ser que haya algún tipo de indicación de algún técnico de que no se pague en este momento, que esto no, lo desconozco.
No, yo creo que las cosas no van por ahí. Ahora mismo, pues, según dijo el alcalde en este último plenario, un técnico municipal iba a hacer una valoración de los terrenos, la parte que quieren vender para compensar con esos terrenos las cuotas o lo que se den de cuotas.
¿En este momento el ayuntamiento de Burriana tiene las arcas saneadas?
En principio sí.
O sea, no debería tener problema de caudal económico, ¿no?
Claro, pero es que, Susana, es que la historia aún tiene más derivadas. Es que resulta que hoy en día el suelo en el PAI, o sea, hay propietarios que lo están regalando. Porque las cargas de urbanización que tienen valen muchísimo más que el terreno. El suelo no tiene precio. Entonces, ¿de qué nos vale ahora? ¿Y en qué cabeza cabe? Que eso, para eso tampoco hace falta ser una de las finanzas. En decir, no, yo quiero firmar un convenio con un informe que me harán los técnicos municipales con un precio de suelo de mercado y con eso voy a compensar. ¿Verdad? Yo eso lo dije en el último plano. Señora alcaldesa, vaya, mire lo que hace. ¿Por qué? Porque usted va a perjudicar gravemente al patrimonio de ese pueblo. Si hasta ahora, por desgracia, la obra no va y solo se han certificado 3 millones y pico de euros, al ayuntamiento corresponde un 10%, pues el ayuntamiento tiene que pagar las diversas cuotas 300, 320 mil euros. Pero no se desprenda usted de un montón de metros cuadrados de techo a precio regalado. ¿Por qué? Porque eso es patrimonio de Burriana y usted no lo puede regalar. Y el ayuntamiento bien puede pagar eso. No dicen que el país va a ir súper bien, pues aguanten el terreno y cuando venga la ocasión y se pague y los precios de mercado vuelvan a ser apetitosos y rentables para el ayuntamiento, hágalo entonces. Pero no lo haga ahora. Después de estar 8 meses sin pagar cuotas, ahora quiere regalar el sueldo, por el amor de Dios.
En las próximas elecciones usted será el alcaldable del ayuntamiento de Burriana. ¿Esto tiene solución? ¿Usted como alcalde ve solución?
Hombre, sí que se podría solucionar, pero se tiene que solucionar si se aumenta el control sobre la gestión que se está haciendo el PAI. El ayuntamiento a día de hoy no está haciendo ninguna gestión válida porque está prescindiendo de todos los técnicos y lo deja todo en manos de técnicos externos, concretamente el técnico que informa sobre la validez de las cuotas, de las certificaciones y las cuotas que se pagan. A ese señor le está pagando el agente organizador. No tiene ninguna vinculación contractual con el ayuntamiento. ¿Cómo va a defender este señor los intereses de los propietarios?
En sus prioridades que tendría como alcalde, pues se puede decir que esta sería de las primeras.
Es uno de los temas más importantes, sobre todo por el daño que puede llegar a causar a las arcas municipales. Que esto, por una parte o por otra, acaben reclamaciones patrimoniales que serán inabordables para el ayuntamiento y arruinen el ayuntamiento. Ese es el problema que hay detrás de todo esto. El problema es que pueden llevar a la bancarrota al ayuntamiento de Burriana.
Fíjese que cuando hago una entrevista, esto se queda grabado, luego está la hemeroteca, y si llega a ser alcalde y no se hace la ejecución como toca del PAI, se lo volveré a preguntar.
Pues yo estaré encantado de responderle, porque ya se lo he dicho antes, Susana, nosotros lo que pedimos es la aplicación de la ley. La aplicación de la ley, eso no es opinable ni es opcional, se tiene que aplicar. Y de acuerdo con esa ley, ver hasta dónde se puede llegar y ver cómo se puede solucionar. A nosotros siempre nos estaban poniendo la etiqueta, es que vostés no valen el PAI de San Gregorio, es que vostés, o sea, nos han llegado a decir que nosotros formamos parte de una camarilla junto con propietarios díscolos que vamos... No, oiga, no, señor. Ojalá se hiciese el PAI. Ojalá se hiciese, no. Ojalá estuviese hecho ya.
Pues con esto nos quedamos. Juan Canós Broc, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burriana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana.
Cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y... puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga. Hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida que ya vendrá, la lluvia los devolverá. Esos ojos negros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Ahora, Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Como un pato en el manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson.
I bé, avui tenim amb nosaltres una altra volta a la directora general d'Internacionalització, Mari Parra. Bon dia, Mari.
Molt bon dia.
Bé, que crec que vens quasi directa de Dubai, no?
Pues así es. Vam estar des de dissabte en 14 empreses valencianes que van fer una participació agrupada en la principal fira, no, del sector agroalimentari, tant dels propis Emirats com tot el que representa, pues, el mercat asiàtic i el mercat del Middle East. La fira és Gulf Food i a banda de les 14 empreses que teníem participació dins de l'estand que havíem fet des de l'IBACE, també hi havia 8 empreses que, pues, per elles mateixes participaven. I aleshores el que volíem era acompanyar-les, recolzar aquesta presència institucional on aquest mercat, doncs, també precisa, no?, d'aquesta presència política.
Sí, perquè jo estava pensant ara mateix, no?, en el sector agroalimentari. És veritat que el que és la nostra comunitat valenciana i així com Espanya, no?, en general, diguem que als països europeus està com molt difós, no?, i bastant assentat, però a lo millor com estem als països d'Orient Pròxim i Àsia?
Doncs la veritat és que per a nosaltres és un mercat interessant, perquè penseu que és un mercat que necessita importar, no? Perquè, bueno, sabeu que allí pues, era desert i la seva principal font d'ingressos era el petroli, i tot el que s'ha construït, pues, les ciutats, els rascacels, el sector turístic, del luxe, etc., té moltíssims turistes i persones expatriades i d'allà que viuen allí, són 10 milions i, bueno, necessiten menjar, i per això estem, pues, els nostres productes, la... És veritat que la marca Espanya és prou reconeguda i aleshores les empreses sí que estan sent conegudes, i algunes, per exemple, n'hi ha una empresa així d'Almassora que també venia a nosaltres, que fabrica i envasa mel, i porta, no sé, 10 anys crec que em va dir que estava ja posicionada en el mercat. Això són productes que se venen bé, el producte agroalimentari allà, i sobretot perquè després és l'entrada a altres països, com pot ser la Índia i pues, Aràbia, etc. Perquè penseu que és un aparador mundial, no? I la gent que, bueno, que està posicionada en un sector també del luxe, al final acaba passant per Dubai.
Hombre, sí, al final jo crec que una de les qualitats que té els nostres productes, pues, són això, no? Que són de qualitat, perquè d'altres parts... com que no és que siguin inferiors, però és que no tenen el reconeixement que té la marca Espanya, no?
Sí, ells saben, no?, que nosaltres apostem moltíssim per l'alimentació, som mediterranis, que ens preocupem per el que mengem, i que això és una garantia per a ells tenen aquesta mentalitat també com la nostra, i la diferència respecte a altres és que tenim aquest valor afegit, i per a ells és molt important. Penseu que n'hi ha moltíssima competència, n'hi ha productes d'arreu del món, ja vos dic, la fira és enorme, n'hi ha de tots els països, de tots els sectors.
És que en Dubai tot té que ser molt gran, no?
És molt gran, i ja vos dic, i aleshores el aportar algo diferent, clar, i és el que va marcar que al finalment tu pugues entrar al teu producte, no?
Sí, perquè fixa't, un producte com la mel, no? que m'ha parlat abans, no seria un producte massa que vegem en els Emirats Àrabes, no? Per exemple,
doncs penseu que és un consumidor principal de mel, perquè, bueno, també nosaltres per la tradició, no?, que ens arrastrem del món àrab, utilitzem molt la mel per a tota la pastisseria, la cuina en general, i ells en els nostres productes se senten segurs, perquè la qualitat és similar a la que ells esperen trobar, i per tot el tema de la sostenibilitat ells també estan apostant molt per això, per consumir i intentar canviar el seu model, ja veurem.
Sí, és que jo crec que tenim que fer-ho entre tots, no?
I, bueno, això ho garantim.
I a part de la mel, què altres productes hem ofertat per part de la Comunitat Valenciana en aquesta fira?
Bueno, pues n'hi havia de tot, n'hi havia des de cafè, n'hi havia licor sense alcohol, n'hi havia papes, no? Que també resulta curiós, no? Pues n'hi havia papes, snacks, no? N'hi havia fruits secs, n'hi havia també molt de fruit sec per a la producció de pastissos, no? La matèria prima, no? Per a que després es puguin transformar-la, i, bueno, congelats, també. Una empresa d'Alcoi, no?, que sempre em fa gràcia quan ens la topetem per ahir pel món, que una empresa d'Alcoi estiga venent producte congelat del mar, no?, i sempre, ells tenen seu en Miami i sempre, no?, ho diem. Però, bueno, una mica de tot. N'hi havia una gran representació dins del propi sector agroalimentari, doncs n'hi havia una miqueta de tot.
Pues en si ens agrada, no?, que almenys s'hagin quedat tots satisfets, no?, per part seua també, per part de lo que són les institucions i sa presència nostra. A més, jo crec que reconforta, no?, els que estan allí en aquests moments.
Sí, jo, per exemple, vam estar visitant a Torre Cid, que té una filial allà, vam estar en Neolit, que també té presència, i vam estar en Andrew Walt, en el seu showroom, que té mobles, de cadires, i la veritat ens van contar, no?, de primera mà com és el viure allí, com és l'estar, com és el batallar, no?, front a la competència exterior, i després en l'oficina comercial, evidentment, i en la cambra de comerç d'allà, doncs van tindre aquestes reunions més institucionals de, bueno, recordar-los que els valencians i valencianes estem així, que qualsevol iniciativa per la nostra part, encantats de col·laborar.
No, que bonico que la nostra impremta valenciana estiga arreu del món, no?, perquè jo crec que vaig a on vaig, o sigui, anem on anem, sempre sempre hi ha un valencià a prop, no? Que això també és molt bonic. A banda de les tasques que feu de manera de relacions internacionals, no així ara mateix a lo que és la nostra comunitat valenciana, des de part de l'IBACE s'estan ficant en marxa, diguem, les ajudes per ajudar a aquests polígons industrials, no? Que tanta falta, no? Però és que, clar, és l'essència de la nostra economia, no? Sectors molt importants on treballem moltíssima gent, no?
Pues esa va a ser la aposta principal del conseller Climent quan va arribar. Jo pense que el fet d'haver estat tants anys alcalde del seu poble, de Muro d'Alcoi, fa tindre esa visió tan de proximitat i municipalista. I el primer que va fer va dir, mira, jo quan ha sigut alcalde no mai ens han arribat els diners per a ajudar-nos, no?, a desenvolupar una part tan important per a la ciutat o els municipis, que són els polígons industrials. Els ajuntaments, malauradament, no tenen diners, no?, per assumir aquestes inversions i anem a ficar-los des de la Generalitat. I això ha estat, vull dir, any rere any, des del 18 hem estat traient aquestes ajudes per a la modernització i millora dels polígons industrials, perquè pensem que s'ha d'integrar, que el polígon no ha de conviure en les altres àrees urbanes de la ciutat, i perquè també hem d'ajudar a que se facin inversions per a millorar la competitivitat de les empreses que estan allà. I per això el que fem és, pues, ara hem tornat a obrir aquesta convocatòria, hem ficat 37 milions d'euros per a que els ajuntaments puguen demanar que se subvencioni la inversió que facin fins al 100%. Vull dir que no ha de ser un problema de caixa el que frene la inversió. I, bueno, com sabeu, en Vila-real ja hem destinat 3,2 milions d'euros per a totes les obres que, bueno, podeu veure, no?, quan passegeu, quan aneu per la carretera de Onda, o totes les obres que s'estan fent darrere de l'estació, o el polígono, no sé com definir, que quan entrem per Castelló a mà dreta, no?, perquè la gent que s'està al costat sàpiga d'on parlem. Tot això ha sigut gràcies a les ajudes de l'IBACE, i la veritat és que és un canvi substancial. És integrar una part més, i ja no només estèticament, sinó dotar-la de coses necessàries, com pot ser la fibra òptica, que és importantíssim per a les empreses.
Fixa't, és que, clar, nosaltres, un ciutadà de peu, per exemple, no pensem en aquestes coses, no? Com pot ser la necessitat de la fibra òptica per a que una empresa tecnològica es pugui assentar còmodament a aquest polígon industrial, no?
I penseu que ja no només tecnològica, qualsevol empresa que actualment, pues, bueno, ha d'adaptar-se, no?, a les noves tecnologies. Penseu que avui ja està tot en el núvol, que cada vegada necessitem més aquesta agilitat, no?, en tot el tema d'internet, i això la fibra òptica és qui te garantitza, no? La indústria 4.0 necessita d'aquesta fibra òptica.
No, i per exemple, carrils bicis, que també s'estan fent al voltant dels polígons industrials, perquè hi ha moltíssima gent, no?, que va treballar, i que això fomentar-lo també per a evitar aquestes emissions a l'atmosfera dels nostres vehicles, doncs també és una ajuda, no?
Bueno, i penseu que és que en Vila-real tenim la sort, no?, de que si eres d'ací, és que t'ha costat, no sé, 5 minuts anar a treballar si estàs prop, no?, de la fàbrica o de l'empresa. I el facilitar que se pugui accedir en bici, jo crec que és un element fonamental. Tenim un clima que ens permetís l'anar i sense problema, i també era una aposta estratègica d'IBACE, no?, en l'afavorir que n'hi haguessin aquests carrers bici.
No, sí, a més pensem que els polígons industrials moltes voltes són l'entrada als pobles, no? I per tant, sempre pensem en les grans avingudes, en aquestes rotondes que donen com la benvinguda, no? Però és veritat que el polígon ja t'introduís a lo que vas a veure dins de la ciutat, i per tant, té que tindre, pues, esa acomodació o esa imatge, no?
Sí, la veritat és que ho has definit molt bé, no? Sempre que entrem a un lloc, primer passes pel polígon i després arribes a la ciutat. I com a novetat d'enguany, el que hem volgut és que, no sé si, bueno, recordeu que tenim la primera llei d'àrees industrials de tot l'estat, vam ser pioners, i és una llei que no és restrictiva, sinó que el que vol és fomentar la millora dels polígonos. El que fem enguany és subvencionar a que els ajuntaments puguen millorar els polígonos per a que se'ls pugui classificar en aquests tres nivells que n'hi ha. Està el nivell 1, el 2 i el 3, que com sabeu el més avançador, medio i bàsico, I el que fem és subvencionar això, pues, adquisicions d'espais propers als vials per a poder per a poder ampliar aquests carrils, o subvencionar el fet de que se faci una escola infantil per a la gent que treballa a la zona.
Clar.
Uh-huh. El subvencionar també, pues, estacions de servei, o una cosa tan important com a Vila-real, que ha sigut una reivindicació històrica, que és ese estacionament de camions, i que també en les ajudes de l'IBACE ho podem demanar i se pot subvencionar.
Sí, les ajudes estan obertes fins la setmana que ve, no, Mari?
Sí, fins finals de febrer.
Per tant, ara mateix no tenim dades de si s'han adherit a alguns ajuntaments d'ací al voltant, no tenim informació de, a lo millor, què han demanat ells,
encara
no? Per
això, no.
Encara no tenim informació d'això, no. que ens agradarà moltíssim saber, no? Perquè són oportunitats per a ells, al fi i al cap, no? Perquè molts, sobretot jo crec que municipis xicotets, no? I menudets, que a lo millor preferixen tindre aquests diners per a altres coses de dins del poble, no? I no els polígons industrials.
Però això vos dic que tant xicotets com grans, la idea és que puguem arribar a subvencionar fins al 100% i que no sigui un problema el tindre que aportar, pues, per a un xicotet a millor aportar 20.000 euros és un drama, i a lo millor per a Vila-real no, però a lo millor per a Vila-real és un drama aportar 200.000, no ho sé.
Clar,
entonces,
clar.
Tampoc, el que volem és facilitar, pues, al 100% que aquesta inversió se puga realitzar.
Sí, 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 sí. Totalment. I a més, per exemple, els pobles d'interior, no? Que de segur que hi ha moltíssims que això no ho poden.
Aquesta convocatòria se diferencia en dos línies, i una és com per als municipis en general, no? I una altra per a municipis en risc de despoblament. I ahí sí que s'assegura que és al 100%.
Sí, no? Esperem que siguin molts els que s'adherisquen, no, a aquestes ajudes mitjanament per a poder ajudar-los. Mari, no sé si ens queda algo en el tinter per a dir avui.
Pues jo crec que no, convidar a les empreses que ens escolten, pues, a apropar-se a l'IBACE, que coneguen totes les ajudes que tenim, tant per a la digitalització, per a la millora d'eficiència energètica, i tant per a la internacionalització. I bueno, que qualsevol dubte, pues, que vos tenen a vosaltres, a Ràdio Vila-real, que ens ajudeu moltíssim a difondre tota l'activitat que fem, i que estem a la seva disposició.
Doncs, directora general d'Internacionalització, Mari Parra, com sempre, moltes gràcies i fins la pròxima.
Moltíssimes gràcies.
Así estoy yo, así estoy yo. Así estoy yo sin ti, vencido como un viejo que pierde al tute, lastimo como el beso del coronel, furtivo como el lute cuando era el lute, inquieto como un párroco en un burdel, errante como un taxi por el desierto, quemado como el cielo de Chernobyl, solo como un poeta en el aeropuerto. Así estoy yo, así estoy yo. Inútil como un sello por triplicado, como el semen de los ahorcados, como el libro del porvenir. Violento como un niño sin cumpleaños, como el perfume del desengaño, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti.
Estás a la 92.2 FM.
¿No encuentras coche?
En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza.
certificado por Grupo Volkswagen.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
La nostra citricultura és mort. Als preus baixos i a la plaga del cotonet s'uneix la no renovació del decret de la pinyolà. Hi haurà or per la incorporació del metilclorpirifos en la lluita contra el cotonet, la renovació del decret de la pinyolà i la preferència comunitària, el dia 24 de febrer a les 9 del matí, manifesta't en els llauradors independents en València, davant les Corts Valencianes.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Avui tenim amb nosaltres a David Martill, és el president del partit Pronostrum. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia.
Recordem que fa un temps va vindre a parlar d'una denúncia que li havia posat el partit de lo nostre, acusant-lo de que s'havia apropiat d'un talonari de papeletes del partit Lo Nostre. Bueno, pues ahí rebem una nota de prensa del partit Lo Nostre, aún ens diu: nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que hoy, o sea, ayer, se ha procedido a juzgar a David Martín Pons en su calidad de acusado por la denuncia que le interpuso el tesorero del partido en representación de Lo Nostre por presunta apropiación indebida. Recordem que esa apropiación era de un talenari de papeletes de lotería del partit de Lo Nostre. I després el president del partit del nostre, Tomàs Melià Lapont, en les xarxes socials posa un post on diu: hoy, 12 de febrero del 2022, he tenido la oportunidad de felicitar en persona en el día de su cumpleaños a David Martín Pons en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Valencia, concretamente los juzgados de instrucción número 21 de Valencia, en su calidad de acusado, por la denuncia que le interpuso el tesorero del partido en representación de Lo Nostre, por presunta apropiación indebida. La vista oral y el desarrollo del proceso ha sido conforme estaba previsto, según los hechos, las pruebas aportadas y las declaraciones del testigo. Ahora solo nos queda esperar el fallo de sus señorías, en el que todos esperamos que se haga justicia de manera ejemplar. Más aún, para que los que se crean políticos sin serlo, teniendo un deber de diligencia más exquisito en los casos de presunta apropiación indebida, sobre todo cuando van alardeando de los cargos que ostentan, aún sin tener una burda copia de un partido político. En fin, i jo li llig tot això a vostè perquè l'acusa de diverses coses. Per quina vol que... sobretot perquè és públic, no?, les acusacions que ha fet ell. Per quina vol que es comencem?
Per la del ternari. Primer vaig a contar que este senyor, primer, quan jo li destruís que el partit en el que les desavenències que teníem ell i jo, pues, ell no dorm per la nit. Això vas començar. Vaig a contar que el juí va ser un salvame de luxe. Això va començar. El fiscal me demana 6 euros al dia. Durant 2 mesos, més 31 euros del burofax, més 100 euros del talonari. Perquè el fiscal fa la seva faena d'acusació. Uh-huh. L'abogat demanava el mateix, però algo més. Però ara vaig a contar la historieta que té candela. Entre Belén Esteban i Quico Matamoros. La història ve en que el tesorero diu... testifica el mateix dient que el Tanoni està pagat i després en l'auto resulta que estava donat de baixa. Això només és començar. Això ja es comença en un debat i en un salvame que no sabem per on anar ells. Perquè...
O sigui, que el Tanoni estava pagat o que estava donat de baixa?
Sí, sí, el tesorero d'ells reconeix que està pagat, que estan dolguts perquè han tingut que pagar, etcètera, etcètera. Però després en l'auto la meva abogada descobreix que estava donat de baixa. O sea, porque ellos tienen el poder de cero y tal y cual. O sea, tú reconeces, en pocas palabras, me estás denunciando para difamarme. Y la cosa es como se pereía, eso es un sálvame. La jueza Ubeu, la secretaria se tira las manos al cap y a yo pues se comencen las desavenencias y hasta las faltas de respeto. Pero no pasa res. Después pueden pasar a lo que es la historia esta que digo del tema de que no existían como partido o algo así, ¿no? Perquè la casilla del registre de partits diu que no estem. Bueno.
Sí, en este cas, lo que yo entenc és, sobretot quan va alardeando de los cargos que ostenta, sí, aun sin tener una burda copia de un partido político.
Els càrrecs són ficticis, com tot en la vida, en un partit polític. La gent no se té que fer alardear de res. El tema és que de burda copia res, perquè per començar ells tenen un nom i nosaltres el tenim en llatí. O sea, burda copia no sé de què. Després, així jo tinc els papers, com vostè ha vist, que és sol·licitud del registre de partits polítics.
Sí, jo veig que vostè ha registrat el partit,
sí, claro,
que està assignat per les tres o quatre persones que el representen.
Les cinc, de l'acte fundacional.
Jo veig, és que com li estic dient que ho veig, no ho veig, si vostè m'ho hauria, puc dir exactament que sí que ho veig. N'hi ha... miembros fundadores, David Martí Pons, Andrea Lorente Rodríguez, Ricardo Gotter Rigombeu, Rafael Suay Puchol i José Tomás Sánchez Raval, és dir, actes de la Fundació de Pronostrum Castelló.
Uh-huh. I això d'ací és un justificant, uno no, dos justificants de justificant de registro d'oficina de registro de partido político. Gobierno de España, eso es el...
Sí, la fecha del registre es el 20/1/2022.
Sí, es en el que el Ministerio de Interior remitís. Uh-huh. Nosotros fem la documentació prou antes. Lo que pasa que, per desgràcia, en este país n'hi ha un tema de burocràcia fotut. Entonces, ells aprofiten de la rata que, perquè el meu vicesecretari d'organització està en València. Entonces, jo l'acta fundacional se la remitís escanejar. Uh-huh. I al estar escanejar, ell, quan l'envia en l'acte notarial, què passa? Que, pues, com en Espanya les coses van com van, el tema burocràtic anà més lent. Després, per això estos espavilats ja, diuen però... que en la casella no apareix, però això no vol dir que en el registre de partits, en l'oficina o el Ministeri d'Interior no existís cap partit.
Lo que n'hi ha és un tràmit administratiu.
Exacte,
que
és burocràcia, res més.
Que en el partit de Pronostum estan intentant arreglar-lo, sí, no, que pràcticament està...
Està arreglat, està registrat el partit. Lo que passa que en la casella, ells han anat a la casella del registre polític a veure si estava el nom, però això no vol dir que no estiguem registrats com a partit polític. En una setmana, en quatre, en un mes, perquè aquestes coses tarden, un dia en la casilla pues, apareixerà el nom, res més, és l'única diferència. Tota aquesta gent resulta que és que no pot dormir sense mi, no pot dormir i pues, no fan més que menospreciar-me i que... I, pues, tenen que justificar la seva marxa, però el més fotut és això, és que la meva abogà tiene que veure l'auto que està el que és el tanonari, que està anul·lat, i el tesorero mentís en la cara de la jueza, mentís dient que estava pagat. El que passa que ells mateixa, la meva abogada va escoltar que van reconèixer que no m'esperaven en el juí. Esta gent s'esperava que jo assumira, clar, com pensava que jo me l'havia begut en cerveses, pues, ells assumien que jo arribaria allí, o sea, que no aniria. Que no aniria simplement i que assumiria el que el juez diguera. I no sé si no, vaig acudir i en el talonari en la mà.
Si li pareix, fem una pausa de publicitat i anem a repassar l'actualitat política segons Pronostrum.
Gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaybob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 1273.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I continuem amb David Martí. Recordem que ell és el president de Pronostrum. Avui, a qui li toca el repàs?
Avui li toca a Amparo Marco, Compromís i demés, en tota la comunitat valenciana. Perquè ha recibit un panfleto de lo que és el tema de reciclatge en Castelló. Ho ha recibit per part d'una persona del meu partit. I resulta que el panfleto està fet en valencià i en castellà, que és com la llei ho diu i com té que ser. El que passa que tu revises el panfleto de dalt a cap a baix i a partir d'ahí has començat a veure que hi ha molta accentuació que és en accent obert i no tancat. O sea, hi ha algunes paraules que són més clares en el català. És una forma de dir que ho fan legal, que no hi ha ningú tema de panques pel mig, però és mentira. Té permís, té ortografia prou visible que és catalana. Entonces jo això, el que puc dir és que això és una cosa d'Amparo Marco en Castelló i en el beneplàcito d'estos amics de Compromís, que són tots catalans. Com la portaveu d'ací de Villarreal i demés. Podíem parlar de l'acusació dels sis càrrecs polítics que ha tingut ací Mònica Oltra. I me pareix que un d'ells, no sé si seria Tomàs Melià, però no ho tinc clar. Tinc que reestructurar aquesta informació, però no passa res. Aquesta gent n'hi ha que dir el que els han condenat. No n'hi ha ningú que estiga per dimitir. Són violadors. Perquè són violadors, i tenen que començar a pensar si n'hi ha algú per així per Villarreal de Compromís també que pugui ser pro-violador, o en l'Ajuntament de Castelló, si són pro-violadors, o si algun socialista també és pro-violador.
Si se referís a que no condenen
estos actes, ni el ningú dimitís, per el tema principal que tots sabem, que és el de Mònica Oltra, que és l'exhome d'ella, que per tema d'abusos i de més. I així ningú dimitís. I des del meu partit ens estem fertant ja els temes catalans, ho tinc que dir i tinc que avisar de que així en Castelló, així en Villarreal que diga, així en Compromís, jo que me coste han hagut prou baixes.
Sí, mire, i jo tinc que dir-li que per part de Compromís, per lo que jo conec, per lo que jo tinc prop, jo estic seguríssima que tots condenarien aquestes males pràctiques.
Sí, però el problema és que així no dimitís ningú. Si no dimitís ningú, què fem?
Sí, el que ocorre és que en este cas és l'ex-home de la vicepresidenta que perteneix al partit de Compromís. Una dona té que tota la vida portar al llom a un ex-home perquè no has agafat bé la seva...
No.
Perquè has agafat un delit.
No, Déu. Jo, a més, tinc un cas en el, on jo visc, que és en l'Avenida França, tinc un tema així. N'hi ha un xic que va eixir després de 6 anys de condena per tema de reincident, per abusos o per fer-se palles a metro i mig de xiquets en un parc en Burriana, i la dona segueix en ell. I la dona segueix en ell per tema per no voler treballar.
Sí, però en aquest cas, si parlem de la vicepresidenta, ells estaven separats.
Sí, però... Però d'una manera o una altra se segueix protegint. O sigui, ho està protegint. Entonces, per mi és el mateix cas que el que tinc jo en el barri en el que jo visc, en l'Avenida França, que per cert, a Benlloc, tinc que dir-li que, xato, límpiam un poc la carretera, que és zona VIP, que se paga al màxim d'IBI, redeu, límpiam-la un poc, que a més els veïns m'ho comuniquen. Vull dir, l'alcalde, i són socialistes, eh? Molts d'ells són socialistes els que me comuniquen això. Aixina que, pues això.
Pues, dit això, David Martí, moltes gràcies per haver vingut, president del Pronostrum, i hasta que vos tinga coses que dir.
Sí, volia enviar un salut al meu amic Serralbo, el consejal de Poas d'ací de Villarreal, que escolta, en la triangular està entre els Lluïsos, el Xino i els 13, cada dia que me vesques, no t'amagues, fet un cafè amb mi. Vale, no res, moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Inlinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
La nostra citricultura és mort. Als preus baixos i a la plaga del cotonet se unís la no renovació del decret de la pinyolà. Hi haurà or. Per la incorporació del metilclorpirifos en la lluita contra el cotonet, la renovació del decret de la pinyolà i la preferència comunitària, el dia 24 de febrer a les 9 del matí, manifesta't en els llauradors independents en València, davant les Corts Valencianes.
Bueno, quan és la 1:49, miren, el lío del dia del que se parla avui hasta la sacietat, però com no, teníem que fer això també nosaltres, del lío de les conspiracions dins dels partits polítics. En aquest cas li toca del Partit Popular. No parlem de que en uns n'hi ha més que en altres, no, Maria, sinó que en tots n'hi ha.
Sí, correcte.
Isabel Natividad Díaz Ayuso, del Partido Popular, la séptima presidenta de la Comunidad de Madrid, y nascuda un 10 de octubre del 78, casi nada. Presidenta des del 2019. I fa una compareixença en directe per explicar aquesta suposada investigació del Partit Popular sobre els contrats al seu germà.
Escoltem, Susana, com ha començat la compareixença en roda de premsa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso després de que s'ha fet públic que el seu partit suposadament l'ha investigat en detectius.
Que la oposició me ataque és lògic, però que lo haga la direcció de mi partit perquè quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid és insensato.
Que la... Susana,
fíjate que hay cosas como nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido va a actuar de una forma tan cruel y tan injusta contra mí. También lo ha dicho.
Sí, sí, también ha volgut recalcar, ¿no?, que desde el seu govern no se ha intentat adjudicar cap contracte, ha dit, ¿no?, i han dit que anaven a per ella en lo més sensible que pot hi haver, que és la família, ¿no? Estava programada la roda de premsa a la una del migdia, però clar, abans han tingut, diguérem, consell a l'Assemblea Madrileña i ha sigut molt preguntada per tots els grups polítics per el tema del dia, ¿no? Encara que ella ha intentat evitar-ho perquè tenia aquesta compareixença a la una del migdia, finalment no s'ha pogut mossegar la llengua, Susana, i anem a escoltar què és el que li ha contestat a la resta de partits polítics que estaven allí assentats, Susana.
Gràcies, senyoria. Quien se ha de centrar es usted, que ha dedicado la mitad de la pregunta a desprestigiarme sin tener una sola prueba una y otra vez. Le animo a que traiga una sola prueba que demuestre que yo tengo absolutamente nada que ver con el tema que se está hablando, con cualquier tema de cualquier contratación. Demuéstrelo. Sea valiente y haga su trabajo. ¿Y sabe lo que les sucede? Que unos y otros, como no han podido ir contra mí, no han podido acabar conmigo por más que lo intenten y me están haciendo pagar tener ahora 65 escaños, ya que no lo pueden conseguir atentando contra mí, van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia. Y usted podrá intentar todo lo que quiera, unos y otros podrán intentar todo lo que quieran, jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme yo, ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno. Y si no lo tuviera tan claro, y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad. Porque sería fácil de demostrar. Habría algo que demostrar, que me he movido, que he hecho algo. No lo van a encontrar, señorías. Y entiendo que esto luego les hará llevarme a comisiones de investigación, a paseillos. Pueden mirar todo lo que quieran. Los madrileños pueden estar tranquilos porque este gobierno no ha dejado de gestionar por Madrid a pesar de las dificultades que ustedes están poniendo.
Dona Conter María, que a més després en la seva compareixença a partir de la una, lo que dia és les notícies que ja salieron publicades sobre mi família són meres habladuries. La realitat és que si los dirigentes del Partido Popular querían aclarar algo, solo tenían que pedírmelo. Esto era para desprestigiarme. No hay nada ilegal.
Sí, sí, con Susana. I la veritat és que també hi ha hagut reaccions, no?, per part de altres membres del Partit Popular, com pot ser Núñez Feijóo, que li ha aparegut que és una història rocambolesca i que fins i tot la vicealcaldessa de Madrid, Rocío Villacís, no?, Begoña, no? Begoña Villacís,
sí.
També va a demanar explicacions, no?, perquè suposadament la partida d'aquests detectius privats anava a ser del propi Ajuntament de Madrid de la regidoria de Vivenda, Susana.
Ja, me parles de la vicepresidenta. Bueno, pues també ella en la declaració ha dit que l'alcalde ha negat que s'intentara, l'alcalde de Madrid,
de Madrid. Parlant,
que l'alcalde ha negat que s'intentara contractar a un investigador privat i diu que jo he actuat con lealtat ante ell i me creo sus palabras. Això diu ella també en la declaració. També diu que en setembre van al despatx de Casado i per la seva sorpresa, Lleaks textual, me contestó que sabia d'esta operació i que pensava que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado la Moncloa. Això, Casado, és a dir, les notícies que estan donant i que diu ella que són tirar terra damunt d'ella, els que està tornant és contra la gent que des del propi Partit Popular volien fer-li mal perquè ell ha eixit a pit descobert. Jo al principi te diria, no sé ben bé si intentarà capellar el temporal, no,
perquè si no té res que amagar, no? Realment ella en la seva compareixença també ha dit que aquest contracte és públic, està en el portal de transparència. També ha dit que el líder dels populars, Pablo Casado, si haguera tingut cap dubte sobre aquest contracte, podria haver anat directament a ella a preguntar-li amb tota honradesa. I també estan reclamant, no?, al Partit Popular des de l'equip de govern, no?, des del propi Partit Socialista, que si hi havia algun indici, alguna prova, algo, perquè no van anar directament a la fiscalia, no? I ho han portat entre els despatxos de Gènova, no, Susana?
Pues en referència a lo que tu m'estàs dient, ella també dia, quan ha fet aquesta declaració, textualment, les declaracions que vienen de l'entorno de Casado i que ell no desmiente són lo peor que s'espera de los políticos, i lo hacen des de l'anonimato. Mhm. Ojo, la cantidad de cosas que se atrevís a dir, ¿eh?
Sí que és veritat que des de la bueno, el Partit Popular, avui, si vaig a intentar buscar-vos el tuit mentre estem en directe, no? Però sí que he vist que havia un comunicat molt menut que ficava que ells no tenien i que desmentien que s'haguera pogut fer cap investigació a la presidenta de Madrid, però clar...
Bueno, és que si ens posem a parlar de tuits, després d'esto solo puede ser el final de Ayuso o el de Casado en el PP, és dir, allò de... Solo puede quedar uno, ¿no?
Sí, clar, ¿no?
Los inmortales.
Ara jo pense, no?, que després d'haver sigut tan... de manera tan directa, Isabel Díaz Ayuso, tinguem una resposta, no?, per part de l'altre factor, no?, que és Pablo Casado.
Sector, sí. N'hi ha un altre tuit que diu, a periodista Lucía Méndez, que diu, menos mal que el PP ganó las elecciones de Castilla y León. Anda, que si las hubiera perdido, es decir, que... Donat compte, i que casualitat que siga després, justament, perquè clar, ella diu menos mal i jo...
Clar, se veu que alguna portaveu, crec que ha sigut la portaveu de Podemos a la Comunitat de Madrid, és que has començat aixina, no?, la seva intervenció. Menys mal que ja ha passat els comicis de Castella i Lleó i vostès poden tornar a la seva guerra interna, no?, que pareix que es va aturar per culpa d'esta campanya, perquè recordem que abans de Nadal o abans de que es convocaren hi havia molt d'embolic, no?, per culpa d'aquestes...
N'hi ha un tuit que posa Joan Baldoví i posa Pepe Gotere i Otilio, espionatge, corrupcions i chapuzas a domicilio. Ara lo ideal és començar a buscar els tuits dels partits que ens representen allà, no?, a la comunitat, o sigui, a l'estat d'Espanya, no? Són estos els que els tenen més a prop i que saben lo que passa allí, lo que se cou allí dins, no?
No, però fixa't que és veritat que sempre porta cua, no? Sempre hi ha una batalla, perquè tu te'n recordes d'Esperanza Aguirre i Gallardón, que van tindre també les seues disputes per el tema de qui liderava el Partit Popular a la Comunitat de Madrid? Doncs bé, tornem a tindre el mateix cas, en aquest cas, en Almeida i Díaz Ayuso, no? I per intentar que Ayuso, si guanya, no se menja, diguem, a Pablo Casado, no?
Así se veu també, vean el aviso d'Almeida Carromero si se confirma que encargó espiar a Díaz Ayuso. És que, clar, ara aniran a veure si és veritat que s'han carregat ixa espionatge. No sé... al final jo crec que eixirà reforçada, perquè quan en aquest cas ella és víctima, no? És la víctima, no? Si, sí. Ojo, a mi em pareix molt bé que des dels partits s'investigui si n'hi ha favoritisme, no?, en la família. A mi em pareix molt bé que una persona quan governa estiga a mirar en lupa, perquè clar, allò de que jo col·loco els meus, no, això no, ¿vale? Me pareix molt bé que s'investigui, ¿vale? Però en el cas este tindria que ser si haver entret algo, no? Perquè al millor s'estan investigant a tots i n'hi ha gent que no ho sap, ja, no?
Sí. Però clar, és com que és estrany que enmig de que es volen fer aquestes eleccions primàries a la Comunitat de Madrid es faça, no?
Claro, però tu dona compte, és que ara pot passar, tu te'n recordes aquella volta que va parlar Julián Muñoz i...
Sí.
Lo del pollo a la Pantoja, que va parlar Julián Muñoz i este senyor xa que... que era de l'Atleti, que Jesús Gil, pues bueno, va a actuar fiscalía. Es que ara el problema és que les que lo que ha parlat Almeida i lo que acaba jo de dir fa un rato, siga fiscalía la cauriga una investigació per lo que està parlant Almeida. En fin. Les dos del migdia, xics, jo me fa l'efecte que la gent vol saber què li passa al Villarreal Club de Futbol.
Sí.
Perquè al fi i al cap ens té que donar molt bones notícies este cap de setmana, que sabem que jugarà contra el Granada, no? I que ho farà fora a casa i que necessitarem aquests punts que de ben segur ens porta. Perquè avui se cansaran de sentir coses sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid, no? Isabel Díaz Ayuso.
Bastant.
Maria, demà tornem a retrobar en els nostres oients.
Clar que sí.
Que me consta que cada volta són més fidels, però és que nosaltres es contem de tot, no? Encara que estiguem lluny, els apropem tot el que passa. Moltes gràcies per haver estat ahí sentint-nos i per haver estat pendents de lo que diem hasta el final. No se'n vagin. Ara entra aquí pues, el nostre Javi Mata. Per parlar de què? Pues, per què vaig a dir-los qui és Javi Mata? Fins demà.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero. Mi amor se fue con los años y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra el amor, empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro. No me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas, que eres uno más de tanto que yo nunca conocía. Y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte, empecé a recuperar.